El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora, la tertúlia del gall del monestir. Amb nosaltres ja a l'estudi Ramon Bernils, tenim en Jordi Molgó i l'Eduard Gené. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Ha anat bé el cap de setmana?
Perfecte.
Ha sigut un cap de setmana ple, eh?
Atapeït a Sant Cugat. Ara repassava la portada de Cugat.cat, que òbviament treballem també els caps de setmana, i hem tingut diverses activitats, diverses iniciatives que han omplert, sobretot, al centre de Sant Cugat. D'una banda, hem tingut Teixim Ciutat, una iniciativa per potenciar i reivindicar la potència de Sant Cugat en l'art de teixir. També hem tingut la campanya Sant Cugalidaritat, que ha obtingut una bona resposta en la seva primera edició, que la gent que va posar el nom de Sant Cugalidaritat a aquesta campanya no acabava de trobar una paraula millor per que no ens entrebanquessin quan parlem. També hem tingut el que ha estat la il·luminació del teatre Auditori pels drets dels infants. També hem tingut altres espectacles en el mateix teatre Auditori, per exemple, Babuio Experience, una discoteca per als més menuts, i Cal Temerari, que s'ha presentat en societat aquest diumenge a Sant Cugat, aquest projecte aglutinador del moviment transformador de Sant Cugat, aquí a Planada de l'Hospital, seran veïns de Cugat.cat, va fer un cercavila i es va presentar doncs amb un vermut aquest diumenge a les 12 del migdia i va recórrer el centre per buscar ara associats. És un moviment assembleari, per tant també estan buscant gent que posi diners i vulgui participar d'aquest centre, que a més tindrà un espai gastronòmic de cuina catalana. Alguna cosa a destacar?
Home, jo penso que el Temerari segurament devia anar-hi a fer-se soci al Josep Lluís Duran i Lleida.
Josep Antoni Duran i Lleida,
m'he canviat el nom. Que el Temerari devia fer soci, no?
Ho dius perquè ell és un temerari o perquè es trobaria vos en un moment...
Home, ell va presentar també una nova plataforma que es diu Construïm. Clar, és millor que es digui Construïm que Destruïm, però... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. A part del que has dit tu, de tota manera, Pep, va haver-hi dos passades d'una obra del Samuel Beckett dijous i divendres.
També. Ja no ho he contat en cap de setmana, això, eh?
Ja, però que formava part una mica del... perquè es va avançar amb una i que estava ple,
perquè era
la sala escenari, que és cosa bastant notable, considerant que el Beckett és un autor que encara continua sent de minories, i al final va omplir quasi 500 persones en dos dies. I després vull dir que el dissabte al Terra Dolça va haver-hi estava absolutament ple, fins al punt que jo quan estava allà pensava, no sé si això ho aguantarà, perquè hi havia aquella saleta, vull dir, és...
El pis de dalt.
El Terra Dolça, amb en Berlang i l'Albert Flores fent el seu Llac Poeta, que és un espectacle realment extraordinari en tots els sentits. Un descobriment de la poesia de Llac, de les lletres de les cançons, però convertides i dites com a poesia, una gran, en fi, fantàstica. I el divendres, cosa importantíssima per mi, va haver-hi un concert de la música reservata de Barcelona, a l'Església de Sant Pere, un monestir, que malauradament no estava amb la gent que hauria d'haver estat per una qualitat tan bona com els que de la música reservata, que són una gent fantàstica. O sigui, molta cosa. I això del tèxtil, això del teixit no hi vaig anar-hi, veus? Això no és el meu.
No, home, la sort que tenim a Sant Cugat és de que no hi ha prou tesores per totes les activitats que la gent va...
No.
De fet, i això està molt bé.
Això del teixit era per reivindicar també el poder de la Casa Imat, que queda a vegades allunyada del centre, o sembla, sí. I que, vaja, d'aquesta manera es volia reivindicar, no? De dir que és un espai dedicat al teixit. Uh-huh. I, vaja, l'èxit sembla que hi va ser.
I respecte a Cal Temerari, doncs, donar sempre la benvinguda, no? Quan hi ha una organització que vol tirar endavant i aquesta més és assembleària i, bueno, i amb un nom del poble d'arrel i, bueno, que sigui d'entrada, s'ha de donar la benvinguda i que tinguin molta sort i endavant.
I que siguin temeraris.
Exacte.
Hi ha un temerari també aquest cap de setmana passat, o sigui, tenim, a part del Duran Lleida, que un home temerari, també.
Ho és.
Doncs va haver-hi un altre, o sigui, a nivell català, per aquest temerari, i a nivell nacional va haver-hi un altre temerari, que és un personatge que em sembla increïble, que és el Petit Nicolás.
Sí, però cal parlar del Petit Nicolás.
No, sincerament,
cal parlar d'aquest individu. Jo no ho he tret mai en cap tertúlia, perquè em sembla una història que no mereix cap... No, podem parlar.
Només documento com a símptoma.
Exacte, només calia veure'l per veure els símptomes.
No és com a símptoma.
Com és possible que una persona desconeguda estigui i sense que ningú li digui res.
Només faltaria, però vaja.
No, només...
Per veure que tenim un...
No crec que sigui el tipus de públic que busca cap temerari,
No,
potser s'infiltra, ell que diu que això que és un enviat...
Home, es pot disfressar i pot arribar allà fent unes característiques especials que el facin, que li donin cabuda i pugui entrar fàcilment. I després, doncs, faci una explicació via CNI extraordinària.
Temerària.
De fet, aquí està.
Una de les declaracions més destacades pels mitjans de comunicació que ha fet aquest personatge és que li van encarregar solucionar el que passava a Catalunya i que l'objectiu era Esquerra Republicana. Molt bon dia, Bernat.
Bon dia.
Heu tingut alguna mena d'infiltració?
Jo no l'he vist a la seva nacional cap dia, el Petit Nicolau, diguem, però...
Jo tampoc l'he vist. M'ha arribat, m'ha arribat les notícies.
Jo el diari Ara d'avui porto un article, no sé exactament d'aquí, que parla d'aquest personatge i diu que és el símptoma més clar del Madrid concepte i no ciutat, diguem, no? O sigui, d'aquesta gent que... El diari em sembla que està bastant farcit, diguem, perquè clar, com que va ser prime time, diguem, en tot el dissabte a diferents llocs, i com és això, no? És un exemple del concepte que hi ha, doncs, els estels de mora de l'article, és un exemple més, no?, del concepte que, de coses molt estranyes.
Feia mala cara aquest noi, però...
Feia mala cara. Pobre.
Jo crec que haguéssim fet un control...
El dubte és...
Abans d'entrar i no entra, no?
El dubte és, el que va sortir era ell? Era l'original?
Potser era un infiltrat que...
Clar, perquè arriba un moment en què ja dius... Per exemple, la primera fila de les persones que estaven a Construïm, a l'Ajuntament de Construïm, Salvador Alemany era el Salvador Alemany? El comte de Godó era el comte de Godó? O... Com ho veieu, eh? Vull dir... Salvador Alemany ha passat de ser possible conseller del govern de CiU.
Sí, però es veu que el dia que li van proposar preguntar el sou, i va preguntar si el sou que li faran diner per setmana o per any. I quan li van dir que era per any, va dir que...
Però fins aquí, ja ho entenc, fins aquí. Ara, clar, estava a primera fila allà, ahir.
Parlem de temes en concret i després ja acabarem de parlar del cap de setmana. Tenim sobre la taula, i m'agradaria saber la seva opinió, el fet que el Parc Ramon Barnils acollirà una pista de gel aquest Nadal. Ho dic perquè avui hi ha un article de Jordi Puigneró, el regidor, que critica que la resta de formacions del ple, és a dir, el PSC, el Partit Popular, Iniciativa i la CUP, no donessin suport a la votació que es va fer sobre els preus públics d'aquesta pista de gel que anirà al Parc Ramon Barnils. No sé si tenen alguna opinió, si els sembla bé que s'instal·li aquest espai de cara a la programació de Nadal, tenint en compte que el pressupost absolut és de 75.000 euros sense IVA, i això es finançarà amb els ingressos per venda d'entrades, i 11.000 euros que vindran del pressupost de l'Oficina Municipal d'Esport per a tothom. Ho dic perquè aquest article té pinta que genera una certa polèmica.
Jo la veritat és que quan vaig sentir la notícia de que... Vall d'Oreig, si no estic equivocat...
Del 2003 al 2006 va haver-hi una Vall d'Oreig, però la van parar de muntar al Nadal corresponent, sí. A partir del Nadal del 2007, perquè semblava, o considerant que era una despesa molt elevada, que en el cas de Vall d'Oreig se n'anava als 40.000 euros, està una mica per sota, però vaja, perquè la gent es faci una idea.
Sí, bé, jo, a mi em sembla en aquests moments, i sobretot pel que es va dient contínuament, de donar suport a una sèrie de necessitats que hi ha socials, etc., em sembla una cosa fora de lloc. Igual comencem per fora de lloc la pista del Passe de Catalunya a Barcelona.
Que ja està muntada, per cert.
Ja està muntada,
sí. I ocupa tota la plaça, sense cap mena de...
O sigui, a mi em sembla fora de lloc. No, si a més hi ha una votació, doncs votaria que no.
A mi em preocupa més el que està sortint últimament, és el, la sostenibilitat de la qüestió, no? Es veu que els consums i aquestes coses, encara que econòmicament es poden suportar, donen a entendre que la sostenibilitat és molt baixa, vull dir... En fi, això també preocupa. És a dir, si a sobre que ens gastem uns diners, la sostenibilitat i les contaminacions que produïm i tota la pesca, vull dir, jo això no acabo de veure clar. De totes maneres, jo crec, continuo creient, que bueno, ja s'han d'anar renovant coses. I d'entrada, si s'autofinança, bé, correcte, no passa res. No? Vull dir, ho posem i ja està. Però no acabo de veure clar, no? No acabo de veure clar.
Jo faria notar que estem any previ a eleccions, diguem, i jo crec que això l'Ajuntament ho té, l'equip de govern en tot cas ho té bastant clar, perquè és evident que si durant X anys no fas res per Nadal, diguem, més enllà doncs, d'ajuntar totes les activitats que es fan allò pel poble i posar-les en un programa que es diu doncs, Nadal per a tothom, o com, no sé exactament quin és el nom, diguem, però si durant uns anys deixes de fer l'embalat, deixes de fer una sèrie de coses, etc., i de sobte dius, mira, he tingut la idea d'aquesta pista de gel, és una mica estrany, diguem, no? D'entrada, la valoració és que jo no ho entenc. És a dir, no entenc que ens gastem X diners doncs, per modernitzar la ciutat i anar cap a aquesta Smart City, aquest concepte de Smart City, en el qual doncs, premiem molt l'estalvi energètic, etc., i de sobte et muntin durant 2 o 3 setmanes una pista de gel que al 100% de les hores hi haurà una sèrie de generadors endollats, diguem, perquè, òbviament, el rendiment doncs, de la pista no pari i que allò no es pot desglaçar. No pot ser que anem per una banda una cosa, quan ens interessa, i per l'altra banda, doncs, escolta, aquí no ha passat res i generem una despesa. No sé, jo crec que seria una pregunta a fer, diguem, quan generarà despesa energètica, diguem, aquesta pista de gel al llarg de tot aquest Nadal, i quan ens estalviem doncs, de la nova il·luminació doncs, de Sant Cugat, diguem, no? Perquè si estan allò russant, potser és que estem fent una mica el préssec.
Una particularitat, l'embalat, que quan existia l'embalat estava obert tot el dia, hi havia activitats per nens petits, més grans, per adolescents, per gent més gran inclús a les nits, i tenia un efecte per mi important i que s'ha de considerar, que és el fet que els nanos fan vacances de les escoles i que, com a conseqüència, les famílies, algunes poden, però altres els hi va molt bé que hi hagi uns espais on poder fer que els nans s'ho passin bé i passin unes estones, acompanyats d'un adult, etc. Clar, aquí estem, primer, polaritzant, és una sola cosa, és anar a pista de gel, no hi ha res més. Això per una banda. I per altra banda, com tu m'ho deies, a la vegada hi ha aquest aspecte, doncs, què és el quin tipus de consum es produirà, perquè, clar, sí que és veritat que suposo que la intenció és dir, entre les entrades, per una banda, i l'aportació que es fa, això quedarà cobert. Ara, bueno, 11.000 euros són 11.000 euros. No és broma, no és broma en aquest moment, suposant que, efectivament, al final de tot, el cost de la venda d'entrades cobreixi fins a aquest import. Falta veure-ho, la veritat, quins números seran, que probablement, pel que apuntaves tu, Bernat, de les eleccions que estan doncs, a punt de caure, no sé quines, aquesta és la veritat, alguna que haurà.
Home, les municipals segur que sí, no?
Bueno, però vull dir, però no sé si seran només les municipals o si a la vegada hi hauran com unes altres, en fi, però tampoc ho sabrem immediatament, vull dir, jo sí que un dia surt, però jo, si hi hagués votació, no.
Alguna cosa més? Sí. Tinc un altre tema que volia comentar amb vostès. El Cercle Podem La Floresta diu que es presentarà a les eleccions municipals, tot i que els seus membres encara han de decidir si ho faran sota aquest nom o bé crearan una nova marca política. La formació s'ha donat a conèixer aquest diumenge a l'OREF amb una paella popular que també ha servit per recollir les peticions dels florestants sobre problemes urbans del districte. Que també ha estat un dels actes del cap de setmana.
Sí, és veritat.
Ara hem d'aclarir exactament com Podem La Floresta s'acaba d'articular amb Podem Sant Cugat, perquè aquest és un altre dels aspectes que tenim pendents, estem intentant contactar amb Podem Sant Cugat, però vaja, comencen a proliferar a petites candidatures o candidatures que no tenen representació al ple, com per exemple Podem, també vam saber la setmana passada que Vox es vol presentar a Sant Cugat, i després tenim altres formacions que en el moment no van treure representació, però que també es presentaran i tindrem un ampli ventall de sigles, marques per escollir a les municipals. Algun comentari sobre Podem? Perquè el Bernat, per exemple, sempre recorda que les eleccions europees, Podem en general, no amb la marca Podem La Floresta, va treure 1.000 vots a Sant Cugat sense baixar l'autocar,
sense
no? Baixar
l'autobús, sense fer res. Sense fer absolutament res, 1.000 vots, diguem, sense ni un cartell, res, 1.000 vots.
No que 1.000 vots, perquè la gent se situï, no servirien per entrar no serviria, al ple municipal. No,
però
vaja,
però una mica
és una bona
sí,
base, no?
Sí, sí, sí. O sigui que, no ho sé, jo crec que Podem, bueno, aquí podríem obrir una llarga tertúlia, diguem, però crec que estem vivint dos processos de transició de dos països diferents en el que no casen, diguem, no? O sigui, escolta, que l'estat espanyol faci el seu procés de transició i tal, doncs em sap perfecte, o sigui, felicitats per ells i a més els animo a que segueixin endavant, diguem, crec que el nostre procés és un altre i que Podem La Floresta, que això també fa molta gràcia, no? PP La Floresta o Convergència La Floresta no, vaja, no sé, no, és una mica estrany, diguem, no, d'entrada. Jo crec que el nostre procés és un altre i vaja, ells de totes maneres d'esquerres reformistes, etc, però tampoc no reconeixen pas, no? Perquè jo vaig, quan vam fer un acte aquí a la Casa de Cultura, la gent de Podem, de Podemos, per cert, un dels portaveus de la plataforma està absolutament i radicalment en contra de l'independentisme. Soy muy cansado, estamos muy cansados de esto. Bueno, pues perfecte, diguem, no? Vosaltres feu el vostre procés, nosaltres farem el nostre. Deixem-nos en pau, nosaltres us donem suport a vosaltres. Espereu que vosaltres entengueu el nostre procés, que no sé si va inclús més enllà del que proposeu vosaltres a l'estat espanyol.
Jo eliminaria ja d'entrada, jo no ho dic mai, Podem. És Podem.
Podemos.
És Podemos.
Sí, sí. No cal, és una marca, o sigui, és una estratègia electoral, Podem. O sigui, sí, si Podem ho diu en català és que sembla que...
Sí,
sigui, no, escolta.
Sí, però no, jo visc a La Floresta, com sabeu. Jo no m'he enterat amb el surt d'aquesta convocatòria. No, no em va arribar cap mena de notícia, ni no sé, a la bústia de casa, ni algun conegut, ni algun amic, ni algun veí, res en absolut. La sensació primera, la primera que em produeix una mica de sorpresa és aquest Podem La Floresta, com apuntaves tu, Bernat. Podem La Floresta, què vol dir?
Floresta,
aquí es va presentar, aquí es va, exacte, aquí es va presentar una gent al principi de tot, a la plaça Barcelona, va haver-hi un moment que van presentar uns quants, no massa gent precisament, però és igual. I llavors no puc entendre com des de Sant Cugat, o sigui, pensant en Sant Cugat com a municipi, doncs es presenti un grup unitari dels posquis. Això per una banda. Per altra banda, el que sí penso és que efectivament, i s'ha demostrat en el poc temps que es van funcionant i que van fent declaracions els que van venir, els que van, que el fet de Podemos és un fet nacional espanyol. Nacional espanyol i ja està, i no hi ha més. Per tant, no hi haurà segur masses diferències. L'única diferència que pot haver-hi, si és que n'hi ha alguna, és el fet de que aquesta formació sí que potser, per la seva pròpia característica i pel seu naixement, vagi realment a una revisió de la Constitució del 78. I llavors alguns poden pensar que si va a aquesta revisió de la Constitució, això pugui crear la possibilitat d'una forma diferent de plantejar-nos el fet de Catalunya. Jo no ho crec. Jo estic absolutament segur que sí aniran a intentar fer una modificació, un canvi, una reestructuració, com vulgueu dir-li, de la Constitució, però en cap moment aquest canvi es plantejarà ni de lluny el fet de que Catalunya pugui decidir si vol continuar o no vol continuar a Espanya.
Jo crec que tots aquests moviments, les intencions dels uns, a Vox de presentar-se, Podemos, jo el que els veig és que s'estan constituint, que no tenen clar què és el que volen fer. Des de Madrid s'ha sentit que no es volen presentar les municipals perquè no els interessa. Des d'aquí, ara sí, vull dir, dona una sensació de que encara la cosa no està ni assentada ni estructurada. A partir d'aquí, vull dir, no sé, és un moviment assembleari, com a tal, tenen llibertat des d'aquí, des d'allà i des de collà. Això és difícil. Quan un moviment és assembleari, costa de dominar. És dir, a veure, el que realment decideix és l'assemblea. Per tant, si hi ha assemblees d'aquí, hi ha assemblees de Saragossa, hi ha assemblees de Sevilla, vull dir, tot això costa molt de poder compaginar i fer. Dóna la sensació de que des de Madrid, almenys, volen començar a estructurar-se ja com un partit normalitzat, però això no és garantia de res, això no... En fi, i jo estic d'acord amb vosaltres, això és la demostració de que a Espanya s'està produint un altre canvi que no té res a veure amb el nostre.
De fet, és així. Podem o Podemos no es presenta com a tal a les eleccions municipals per por, i ho admeten, que a través de les candidatures municipals se'ls puguin colar amb persones poc fiables, per dir d'una manera suau. Perquè clar, si tot és assembleari i qualsevol va allà, qualsevol s'apunta i qualsevol entra, vull dir que està molt bé d'entrada, clar, també és veritat que el risc que un personatge estil Nicolás, vull dir, qualsevol desequilibrat pugui entrar allà, o qualsevol persona contrària als moviments per intentar-t'ho rebentar, tu t'entra allà i t'aixeca el partit i te'l comença a...
Una experiència que és el Beppe Grillo a Itàlia. Passa això?
Sí.
Un partit que en principi és molt més democràtic que la resta, jo de moment encara no ho he vist, diguem, però en principi és molt més democràtic que la resta, però alhora són ells qui controlen les formacions locals, diguem, que es van creant, no? Un partit també és molt estrany, guanyen 5 diputats a les europees i l'endemà surt aquí un esdeveniment al Facebook d'una persona aquí a Sant Cugat que resulta que s'ha desperta i diu, oh, mira, anem a crear Podemos Sant Cugat, però clar, és una mica allò estrany, diguem, no? Llavors, des de Madrid han d'anar dient, com sempre, des de Madrid et van dient, no, mira, aquest tu sí, tu no, tu tens el nostre suport, tu no, no? Clar, això, no sé, és una mica tendre.
Jo, del tot, jo crec que sí, és molt tendre, i a més, a veure, jo m'estimaria més que es anessin consolidant si realment és un moviment de fons, perquè, esclar, avui dia és... A veure, han sigut capaços d'una cosa molt important, és centrar el problema que té l'estat espanyol. Tots l'han centrat i el missatge l'han sabut transmetre, i realment és aquest el problema que té l'estat. Ara, a partir d'aquí, és una reflexió molt, molt personal d'una sèrie de gent, si volem, o molt... no sé com dir-ho, però a partir de que ells hagin diagnosticat tots els problemes que tenim, és que tampoc es mullen. És a dir, no són capaços de dir... Bueno, han sigut capaços de dir alguna cosa, però és molt fàcil de dir-ho. Escolta'm, la deuta la renegociarem, o la deuta, no sé... Totes aquestes coses són molt fàcils de dir. Però, bueno, jo crec que necessiten molt més temps per consolidar-se, per assentar-se, per pensar les possibilitats, que jo, a veure, les idees generals, dius, endavant, nois, perquè és que aquí s'obre un camí nou, però és que aquest camí, en concret a Catalunya, a mi, si m'ho proposa CUP, ho entenc millor, vull dir, no tinc cap prejudici en Podem, però si m'ho presenta la CUP, ho entenc molt millor, perquè estan molt més assentats, molt més... fent les coses, per mi, de cara als fets, no de cara a la reflexió i de cara intel·lectual de què podem fer i no podem fer, no?
Estem dient-ho tota l'estona. Aquest és un problema d'Espanya i no és un problema de Catalunya. Jo penso que el que està passant a Espanya és precisament perquè ha començat aquí una cosa.
Evidentment.
O sigui, és el contrari. Del que va dir aquell senyor, que va dir... Antes se rompe la Catalunya que se rompe Espanya. Doncs no, senyor. Antes se rompe Espanya que se rompe Catalunya. Uh-huh. Aquest és un fet. Aquest és un aspecte. Clar, Podemos què és? Podemos neix del 15M.
Exacte.
Podemos és... Quan es va aquest tipus de manifestacions, que a més, el dia a dia, o sigui, la caiguda, l'aparició, el descobriment de tota la trama de corrupció amb noms de tot tipus, de totes les orígens, de totes les idees teòriques, etcètera, etcètera, que es van produint, fa que això vagi creixent. I tu ho deies abans, apuntaves, van tenir un nombre de vots... No, és que ara els que tenen, els que van sortint quan es fan les enquestes i van sortint, neixen d'això, neixen de veure, diuen el PSOE no, el PP no, no, quins queda? Aquests nous, sí. Aquests nous, anem a veure què passa. L'assemblea, el funcionament per assemblees, els que tenim uns anys, i jo en tinc uns quants, sabem perfectament que una assemblea es pot conduir. O sigui, una assemblea, una aparent assemblea, a la que teòricament decideix la majoria, es pot conduir. O sigui, jo he estat fa molts anys en una assemblea, començava l'assemblea, i prèviament a començar l'assemblea ja hi havia una sèrie de gent que s'havien posat d'acord en intervenir en un moment determinat en una línia determinada. I, òbviament, el que passa quan hi ha un grup de gent és que la gent tendeix, vulguem o no ho vulguem, m'hi poso jo mateix a una tendència al borreguisme, o sigui, a seguir. Allò de, tira, noi, para't, quiet, és igual. És així. Per tant, primer, l'assemblea com a forma inicial de funcionament és perfecta. L'assemblea com a forma de govern és gairebé impossible.
És complicada, sí.
És gairebé impossible. Perquè les decisions determinades s'han de prendre en un moment determinat. Hi ha un moment determinat, que no sé si ha arribat o no ha arribat, on aquesta, es consolida un grup determinat de gent que va tirar. Aquí la cosa és, a partir d'aquí el que s'ha d'intentar és el que no s'ha fet. Per exemple, ara s'acaba de negar la possibilitat de revisar el tema dels ingressos de la gent que està en els estaments públics. Si va haver-hi un moment de dir, no, revisarem per posar-hi una quantitat màxima. Ara, de moment, ho han parat, això.
S'ha parat, eh?
Sí, ara sí, ho han parat. Home, no. No vam dir, no vam estar d'acord que això calia fer-ho, perquè efectivament era un dels temes que la gent més el faria veure, que determinada gent cobrava uns sous, unes dietes, uns desplaçaments, una cosa brutal. I ara diem que ho parem. Però per què ho parem? Tan important, tan control, és a dir, que no es vol ni això. O sigui, no es pot dir que una persona només, i quan dic només poso les cometes així de grosses, cobrarà 150.000 euros a l'any? Hosti, fotem.
Sí.
No fotem.
Jo aquest cap de setmana m'he anat posant nerviós a mesura que passava el cap de setmana, i ahir la nit ja va ser el sumum, em veient el 30 minuts, que parlava doncs, de l'estafa que són les... bueno, que és el negoci de morir, diguem, no? Que jo al·lucinava ahir el que explicaven a 30 minuts, diguem, no? I començant per la pobra àvia de Vallecas que l'han fotut al carrer 85 anys, o sigui, sense vergonya, sense cap mena de res, i després surt encara no sé qui, dient que no, que ja s'estudiaran el seu cas, no, que no s'estudien el seu cas, s'estudien tots els casos,
tots.
O sigui, que, clar, i això, i també, no? De moment es congela la limitació de sous, de retribucions per assistències, dietes, etc. Jo, és que, de veritat, que al·lucino, diguem, no? I per acabar de trobar, surt el senyor Duran, diguem, que vol canviar-ho tot perquè no canviï res i que ell segueixi cobrant el que cobra i dormint al Palace cada nit, diguem, no? Hosti, jo crec que aquí tenim un greu problema, que tu deies que el Podemos neix al 15M, jo crec que pot ser una mica
arrel del 15M. No.
D'entrada, Podemos neix d'un home que té la sort d'assistir a un plató de televisió cada X dies, diguem, i a partir d'aquí la gent el vota, diguem, perquè si no, de què, no? Si no, de què, Podemos surt i treu 1.000 vots aquí a Sant Coix sense baixar de...
Va consolidar el discurs.
Un discurs de... Bueno, tampoc de no saber exactament... No sé, jo recordo, quan va néixer Ciutadans, sí, que eren molt amigos, ara potser no tant, diguem, no? Però al principi jo conec molta gent que en la vida ha sigut de dreta, etc, ni espanyolista i tal, i que els va votar, diguem, no? Podemos, jo crec que ha passat una mica el mateix, no? Hosti, uns nous que, a més, no em desagrada, no és que no m'agradi, és que no em desagrada del tot el que diu el seu d'això, i total, per votar uns altres que són xoriços, doncs voto aquests i ja està, diguem, no? Però ja veurem, quan, el que tu apuntaves, que quan arribin determinades quotes de poder, a veure quina és la seva capacitat real de canviar, exacte, diguem, no? Exacte. Perquè no sé si arribarà a Moncloa, al Pablo Iglesias, diguem, però a mi m'agrada.
Home, avui una enquesta al Mundo diu que seria la primera força en unes eleccions espanyoles.
Sí, però aquestes enquestes, clar...
Sí, ara parlem d'una altra enquesta, la del periòdico.
Surten unes enquestes, li diuen la victòria, la següent el desploma fins avall a tot, però bueno, ens hem equivocat, allò, la gent s'ho ha cregut massa, diguem.
Jo crec que les enquestes avui per avui,
No te'n refiaries?
No me n'en refio de cap.
Entre altres coses, perquè les eleccions espanyoles són d'aquí bastant, diguem, o sigui, són d'aquí un any, per tant, d'aquí a un any poden passar moltes coses.
I la societat està canviant, és a dir, parles amb una persona i al cap de 15 dies pots tornar a parlar i veus que la idea que tenia no té res a veure. Vull dir, la gent estem en aquest procés, és dir, busquem ara i no trobem. Per tant, un moment donat, que és molt puntual d'una enquesta, pots acabar dient que la idea que et convenç és aquesta, però realment és que no estem estabilitzats, és que estem buscant, estem comparant, estem en debat permanent, a més en un debat tan permanent que dura hores. És que anem a una velocitat que dius, bueno, a veure aquí què passa, vull dir, a veure per on anirem, no?
Parlant d'eleccions, una enquesta que ha publicat avui al periòdico diu que Convergència Democràtica i Esquerra sumarien més separades que no juntes. Si anessin juntes, assolirien entre 58 i 60 diputats, és a dir, no arribarien a la majoria absoluta, que recordem en el Parlament és de 68.
Amb la CUP 8, justos?
La CUP 8, sí, si sumes la CUP, sí. Si vols dir les forces independentistes, sí. Però vaja, CiU i Esquerra resumen 71. Si Convergència i Esquerra anessin per separat, sumarien entre 58 i 60, i aleshores ja tindríem Podem amb 21... Ciutadans 15-16, el PSC 13-14, Iniciativa 9-11, el PP 9-10 i, com deies, la CUP 8. Si anéssim per separat, segons el mateix sondatge del periòdico, les dues forces, CiU i Esquerra, en sumarien entre 63 i 67.
Això a les europees ja va passar. És a dir, ja, o sigui, si tu agafes els números, si haguessin anat juntes, doncs haguessin tret menys eurodiputats que no pas anant separadament, diguem. Per tant, jo crec que no sé, faltarà veure. De totes maneres, jo insisteixo en el fet que, clar, estem donant voltes al partit amb aquest tema i que aquí qui falta per parlar és Unió Democràtica, bueno, i de fet ho va fer ahir. Diguem, no?
Ja comença.
I amb tots els seus consellers allà a l'acte, sí, sí, per sí. Tant, escolta, que surt, bueno, clar,
la vicepresidenta
allà, és a dir, que arribarà, demà hi ha l'acte aquest d'Artur Mas al fòrum, llançarà un missatge, però s'oblidarà de dir que Unió, doncs, potser no està tan amb ell com creu, no? Per tant, escolta, no és el mateix que hi hagi CiU, diem que hi hagi només Convergència Democràtica, eh? Per tant, o sigui, que s'aclareixin. Jo crec que està bé, perquè estem arribant a un... Tinc la sensació, espero almenys, que estem arribant tant al límit del precipici, que al final sí que hi haurà algú que haurà de dir, vale, si sí o no, diguem, no? Aquests partits que han estat fent, han anat marejant la perdiu durant tant temps, escolta, que donen sortir, digui que no està per això, que trenca amb Convergència Democràtica, i doncs a partir d'aquí parlem exactament de què hem de fer les properes.
Compte, perquè aquesta enquesta, quan suma Convergència Democràtica més Esquerra, òbviament una opció era votar Unió i Unió no obté representació. Vull dir que suposo que Unió també, si veu que no hi haurà cadires, veure si es farà independentista, perquè clar, la cadira és la cadira.
De tota manera, com que hi ha signes que a vegades expliquen coses, és significatiu que la primera declaració als medis del senyor Duran i Lleida després d'ahir serà avui amb el senyor Cuní a la 8. És a dir, que serà la primera, serà el grup Godó el que tindrà la primera declaració general. I la segona serà demà al dematí amb la Mònica Terribas a aquestes hores. Per tant, és significatiu per mi que el primer sigui el grup Godó i la segona sigui...
Està bé que demà hi vagi també a la Terribas, perquè suposo que el TN Vespre sortirà per una banda d'Artur Mas i per l'altra banda sortirà d'Artur Mas.
Sí, sí,
contrari,
sí. No? No, però vull dir que per això per mi marca una mica la posició. El Duran i Lleida, que jo sempre he dit des d'aquests micròfons que és un misteri de la naturalesa per mi, un misteri d'aquells que insondable, doncs resulta que... ell està buscant aquesta possibilitat, ja fa temps, no ara, ja fa temps, el fet de poder dir, doncs sí, em veig abocat a presentar-me, bueno, a presentar el partit sol o separat, haig de trencar aquesta coalició perquè això va cap a una línia. També s'ha de dir una cosa, aquesta enquesta que citava el Pep, doncs clar, és una enquesta feta a posteriori del 9-N i a on... no Convergència, sinó president Mas, personalment, ha assolit una representativitat que no tenia. És a dir, el fet de sortir i dir si algú vol demanar un culpable, aquest culpable sóc jo. O sigui, ell ha assolit personalment una força, una resposta que estic convençut que en aquesta enquesta, el fet de dir si va separats Convergència per una banda i va separat d'Esquerra, obtindríem més vots, tots dos, que no passi diguéssim junts. Perquè hi ha molta gent que en aquest moment, segur que quan vam preguntar, votava en Mas, no Convergència. O no exactament Convergència, entens, no? Uh-huh. Sinó en Mas. Per què? Perquè en Mas, doncs, ha assolit aquesta responsabilitat, és la persona en aquest moment, és què, i a més, va enraonar, va dir-les allò, en quatre idiomes, toma.
Sí, sí. Ja, ha assolit un grau de presidència, o sigui, d'un sistema presidencialista, diguem, que fins ara aquí no bueno, sí, en Jordi Pujol segurament també estàvem en això, diguem, no? Sí. Però d'abstreure's dels partits, l'acte de Convergència Democràtica de celebració dels 40 anys, diguem, de Convergència, el 40 aniversari, ell va sortir allà, va fotre la bronca als partits, diguem, i després va dir, i després jo soc el president, diguem, no? O sigui, jo estic per sobre dels partits, etc. No ho sé, veurem, jo insisteixo que aquí ningú ha dit, no tothom ha dit acabat de dir la seva, que la gent es posicioni a partir d'aquí, configurem el que ha de ser les properes eleccions, diguem, no? Les properes eleccions. A veure si és que sembla que hi ha han d'haver-hi eleccions doncs, abans de les municipals, configurem-ho, però configurem-ho doncs, amb tot obert i...
Exacte.
I, bueno...
Jo la qüestió del Duran, jo la veig molt personalista, és dir... A veure, per mi és Unió sempre ha sigut un partit de dretes cristianes on hi ha hagut molta gent favorable a la independència de Catalunya, però és que amb totes les lletres. Històricament això els hi fa un pes important. És a dir, veig molt personalisme quan pot haver una corrent, jo no sé els partits com funcionen internament, però hi pot haver una corrent d'un pensament diferent del general. Però... Últimament estan sortint molt en aquí aquests partits, vull dir, partit del PSC és un altre exemple, i Iniciativa pot ser un altre exemple, vull dir que es personalitza molt sobre unes corrents petites, minoritàries o no minoritàries, no ho sé, és que tothom està en una mena de no sé, d'olla, on tothom va a veure què és el que en trec, vull dir, i sense tenir en compte que necessitem unió, necessitem claretat d'idees, en el moment i amb el procés que estem, és que ni a nivell estatal ni a nivell nostre, vull dir, és que necessitem idees clares, i aquí sembla que tots passen de les idees clares, inclús Convergència, vull dir, no ho sé, el president Mas ho pot fer bé? Pot ser. Vull dir, ho podríem inclús analitzar. Perfecte, em sembla molt bé, però personalitzar aquest èxit, a mi em sembla que tot trontolla una mica, perquè al final una patinada la tindràs. Necessites la societat a darrere, necessites unes estructures que et puguin donar un cop de mà. Vull dir, no sé, s'està personalitzant i no és el moment de personalitzar, és el moment de pensar i de reflexionar.
Però precisament això que dius respon a la situació, és a dir, en una situació com aquesta, com la que està passant, no ara, sinó ja fa 5, 6, 7, 8, 10 anys, la gent necessita personalitzar. O sigui, és una reacció humana, jo no estic d'acord, eh? Uh-huh. És una reacció humana de dir, de tot això que veig, aquest em fa l'efecte que és aquest, i no és aquest, perquè efectivament un home sol no fa absolutament res, ni una dona sola fa absolutament res.
Home, no, ara, un home sol ha de ser
tenim
líder,
la memòria,
això sí.
Tenim la memòria curta, Jordi, tenim la memòria curta, perquè la vida d'en Duran, des de que va sortir a la palestra... és la vida de l'etern emprenyador, de l'etern oposat a qui està al front de la coalició. Les baralles Duran-Pujol han estat èpiques, contínuament. Les baralles Duran-Roca Junyent, les baralles Duran-Mas quan no era president. Sempre, sempre i sempre. Si tu agaféssim una hemeroteca, tinguéssim la santa paciència, que jo no la tindré, d'agafar tota la història de la coalició Convergència i Unió, des que en Duran estava a la banda d'això, sempre hi ha hagut això. I jo, personalment, mai he entès com, teòricament, un partit que tenia una minoria dins de la coalició aconseguia els resultats que aconseguia de col·locar molta més gent al front de la coalició que no pas en referència directa amb els seus vots.
Jo amb això de que Artur Mas ho està personalitzant, dues coses, dos detalls que són importants, diguem. M'agradaria aclarir, no sé, no tinc la resposta, demà quin acte serà, és a dir, si serà un acte de Convergència, si serà un acte de govern. En principi és un acte de govern muntat pel govern, però ja veurem quina és la parafernàlia, diguem, no? Demà, per cert, es tanca a les 8 del vespre en el procés participatiu del 9N. Segur que el primer que donarà la dada de participació definitiva serà Artur Mas des d'aquest acte, que serà com de Convergència però alhora muntat per l'executiu, cosa una mica estranya. Ja veurem a veure com acaba, i per això, o sigui, aclapara tota l'atenció. Sempre hi ha la Bosca Cogullonera, que dèiem, del Duran, i que ja s'encarregarà de tenir la seva quota en el TN Vespre, diguem. Però és que, clar, o sigui acapara absolutament tot. O sigui, hem passat d'unes imatges, doncs, allò, amb molta gent a darrere i tots rient i entenent-se, etcètera, a sortir ell amb quatre idiomes a explicar, doncs, el que no tenia previst explicar, no? Perquè no havia de sortir ell a explicar això, no? En fi, no ho sé.
Per cert, parlant del panorama polític català, Ernest Maragall ha explicat a Catalunya Ràdio que espera poder anunciar la unitat entre Nova Esquerra Catalana, Moviment Catalunya i Avancem la setmana vinent per aliar-se després a l'Esquerra Republicana, si totes aquestes formacions ho acorden. Està calent, això?
Està calent. Bueno, ahir a la cloenda de l'Escola Municipalista d'Esquerra, doncs, tots aquests van assistir-hi, diguem, no? Per tant, gent amb la qual, doncs, s'hi va treballant des de fa bastant temps. Quan dic bastant temps, vol dir bastant molt temps, diguem. I bé, no sé, amb un objectiu, doncs, en aquest cas crec jo, que prou clar marcar el rumb cap a la independència i fora.
Que en àmbit local, això genera una pregunta, perquè el candidat del PSC a les eleccions municipals és en Ferran Villasenyor. Ferran Villasenyor és membre de Moviment Catalunya. El vam trucar divendres per veure què faria, i vaja, ell, això d'estripar el carnet i marxar, no ho acabava de veure tot clar. Però clar, diguem-ne, jugar dos partits diferents, vaja, no. Vull dir, no es pot jugar al Barça i al Madrid alhora, o no.
Sí.
Però amb samarretes diferents, no sé, Sant Cugat, això pot generar també, doncs, de retrucar alguna cosa, suposo.
Però la situació...
No, perquè si els teus està... de Moviment Catalunya, sí, parteixen peres, tu amb quin tros de la pera et quedes, no?
Jo penso que precisament tots els que estan representant els diferents partits, per alguns d'ells, a les poblacions, als pobles, a les ciutats i tal, realment tenen un problema greu, perquè, a més, que jo li apuntava dia a dia, no cada 24 hores, sinó cada 8 hores, passa alguna cosa, es diu alguna cosa que fa, doncs, que la base on posa els peus no sigui mai segura, sempre s'està movent. I efectivament això que dius és molt important, que una persona que teòricament representa un partit en una ciutat, com Sant Cugat en aquest moment, doncs s'ha de definir, és imprescindible, i per tant, si es defineix de determinada manera, ho ha de deixar.
L'altre dia vaig assistir a una conferència al Salvador Cardús, i el Salvador Cardús deia que ara, o sigui, abans d'anar de tant en tant, doncs, posar les notícies i veure què deien, i potser al cap d'uns dies, doncs, canviava alguna cosa, i ara hi ha una immediatesa brutal, que avui sortirà l'Ernest Maragall, i al migdia hi haurà roda de partits, per tant segur que hi haurà una altra notícia, al vespre en Duran a Can Cuní, en fi, vull dir que
em dona el sentiment de la velocitat de vèrtic. És a dir, clar, cada un va donant les idees i no ho veus clar. De totes maneres, l'Ernest Maragall, amb la qüestió sobiranista, jo tampoc els veig molt oberts. Vull dir, no sé si és que ho volen discutir ja com a partit o no, però tampoc donen un missatge obert. Torno a tenir la sensació de que és la tercera via. D'una altra manera, acceptant unes coses que potser, doncs, el PSC no està acceptant. Però tampoc els veig, m'agradaria que es defineixin. Vull dir, trobo a faltar algunes definicions. No ho sé, jo perquè ja començo a ser veterano, no tant com tu, però jo ho començo a ser. Jo vaig viure la proclama del PSC en el Palau Blaugrana. Almenys en allà era, és dir, ojo, volem ser això. Però és que ningú ho diu. És que ningú ho diu.
Com que les coses acceleren i van passant coses, doncs per això tenim la tertúlia i les anem parlant. Avui ho hem fet amb en Jordi Mulgó, en Bernat Picornell i l'Eduard Gené. Ens veiem la setmana que ve. Molt bon dia.
Adéu.
Bon dia. Bon dia.